i web al Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més a el Prat Ràdio Més.
Divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
Són 2:15 del migdia, entrem ja en la recta final d'aquest programa especial, el Dia R, que estem fent una vintena de ràdios locals de Catalunya. Encara tenim moltes històries per explicar-vos i moltes connexions per fer amb els companys de les emissores que han sortit amb els seus micròfons al carrer aquest matí de divendres. Com la Cristina Cantal, de Ràdio L'Escala. Ara crec que la Cristina s'ha mogut uns quilòmetres des de L'Escala fins a l'Estartit. L'agenda de l'estiu a Catalunya està farcida de festivals musicals i teatrals, però nosaltres ara ens volem centrar en un que té com a particularitat que porta escenaris a diverses poblacions de l'Empordà, on habitualment no hi ha oferta d'espectacles. És així, oi, Cristina Cantal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, mira, ara mateix estic aquí a una zona que jo crec que aquesta nit estarà molt cotitzada, perquè estic al backstage del Festival Ítaca, aquí a la platja de l'Estartit. Fins ara estàvem fent proves de so, proves d'equip, i ja aquí ultimant detalls d'aquest festival que, com bé deies, aquí tenim ara aquest cap de setmana gran de Sant Joan, però també porten concerts a altres pobles més petits de l'Empordanet. Per parlar-ne tenim aquí el codirector del Festival Ítaca, en Fran Arnau. Fran, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, bé, esteu aquí. Bé, quina heu muntat? Perquè això és més gran que altres anys, eh?
Sí, sí, aquest any han doblat l'aforament. Com que venen els senyors Oques Grasses, aquí necessitàvem més espai per tota la gent que ha comprat entrada.
Molt bé, doncs avui, aquesta nit, precisament per això esteu ultimant detalls, perquè ara sí que és el tret de sortida de l'Estartit que s'allarga ben bé fins a la Revetlla.
Exacte, avui arrenquem amb els primers concerts aquí, la nit indi, que li diem nosaltres, seguirem amb Oques Grasses demà i fins al dia de la Revetlla, que la farem grossa.
A veure, quins grups passaran per aquí?
Doncs avui arrenquem amb Maria Jaume, amb Viva Suècia i amb Carolina Durante i bueno, passarem a tope amb rock and roll que ens agrada molt. Demà seguim amb Oques Grasses, que faran el concert de la gira que aquest any estan fent, la gira Coda. Estarà també en Dan Peralbo i la DJ Trapella. I l'endemà no, que fem pausa i descansem una mica, perquè si no, no ho aguantem. El dilluns ja fem la nit de la Revetlla, on estarà Figaflaues, Ouineta i La Musca, amb el DJ Capde per tancar la nit.
Carai, doncs ja ho veieu, un gran cap de setmana que ens espera aquest pont llarg de Sant Joan aquí a l'Estartit, però com dèieu, vosaltres doncs també voleu donar veu, voleu donar visibilitat a altres pobles més de l'Empordanet, amb un festival que enceta l'Escala, amb la Santa Gresca, però després ja aneu a poblets més petits. Com ha anat fins ara, perquè des de l'abril que esteu rodant?
Sí, sí, la veritat és que ha anat molt bé, l'acollida d'aquest any ha sigut perfecta, normalment ja sol funcionar bastant, però aquest any estem supercontents perquè estem omplint totes les places i com dius, ens agrada molt passejar la música i l'escenari, anem una mica com els cargols amunt i avall per tot l'Empordanet.
I què tal aquests pobles doncs, que reben el festival a Ítaca? Perquè ja porteu uns anyets.
Sí, sí, la veritat és que tot va començar amb el Jaspera, que és una primera programació que vam fer des de la promotora Link Produccions. Fa ja 18 anys vam estar 3-4 anys fent aquesta proposta, va començar a funcionar i llavors ens van començar a trucar els diferents pobles de l'Empordanet al voltant. Ostres, jo vull fer el mateix festival o la mateixa data aquí, m'agradaria molt. I llavors va sortir la idea de fer-ho, però clar, no es podia dir Jaspera, amb la qual cosa vam rebatejar, diguéssim, la proposta i fer-la més gran amb el Festival Ítaca, que és enguany un festival itinerant que va de poble en poble i que gira amb música per tota zona.
Perquè ens en fem una idea, per quines poblacions passeu?
Pues mira, estem a la Pera, com dèiem, estem a Gualta, estem a Corçà, estem a Calella de Palafrugell, a Palafrugell, aquí a l'Estartit, i m'estic deixant un a Ullastret.
Molt bé, doncs ja ho veieu, diversos pobles i aquí tenim ara aquest trec gros de Sant Joan, però encara ens quedaran dos concerts per endavant culminant el 6 de juliol, eh?
Exacte, el 6 de juliol acabem el festival a Calella, que és la plaça final, diguéssim, allà en aquest cas més que una plaça és una platja, directament allà on es fan les habaneres, a l'escenari, que nosaltres sempre fem la broma de que reciclem l'escenari l'endemà per acabar l'Ítaca. Estarem amb en Pau Baibé, que també molt contents de tenir-lo i de fer una proposta catalana, local i amb moltes ganes. I abans, el cap de setmana abans, just després d'haver acabat Sant Joan, estarem a la Pera, que és l'origen, com dèiem, del festival, amb la Judit Neerman i el Pau Figueres, que ens faran la seva música també allà en directe.
Aquí tenim un gran espai, veiem tots els serveis, com dèiem, ultimant tots aquests detalls, proves de so, i jo el que he vist és aquell cavall que tothom ha somiat en algun dia amb aquell conte de posar-s'hi dins aquell cavall de Troia. Explica'ns una mica l'origen d'aquest cavall i per a què fas servir, per a què serveix en aquest festival.
Pues mira, això és una iniciativa de la IATA, d'un col·lectiu de tres artistes plàstics. Un es dedica a fer fusta, l'altre ferro i l'altre una mica més conceptual i també música, i ells van parir aquest fantàstic cavall, que estèticament és preciós, que ja el vam estrenar l'any passat al festival, i forma part de l'aposta del festival també per no només la música, no? Es diu cultura i acció per alguna cosa, i aquestes accions d'alguna manera les adornem dins del festival d'aquesta manera. I no només això, hi ha el cavall de Troia, que ja és una figura lumínica i musical perquè hi posem els DJs, però a més aquest any hi ha Càlidos, que és una companyia que ha estat al Burning Man i que ens fa una instal·lació de llums espectacular aquí dins del recinte, i a més, per exemple, fem l'espectacle de drons amb 300 drons en Flock Drone Art Studio, que també estaran acabant de posar la cirereta al festival.
Ui, 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 espectacle de drons, eh? Això també porteu uns anyets que això s'està popularitzant, podríem dir.
Sí, sí, la veritat és que aquí fem una mica la trampa. Jo estic bastant embolicat amb això. Tenim una empresa que fem aquests espectacles i aquestes gires, i enguany doncs, presentem aquí un espectacle nou també que estarà molt xulo, i la veritat és que és molt vistós, no? És una cosa molt gran que decora l'escenari d'alguna manera, sortirà d'aquí on estem ara sentats a la dreta nostra a la platja, i bé, bé, és espectacular.
Doncs ja veieu, un festival Ítaca que va evolucionant any a any, i jo quan he arribat aquí, i ho he vist buit, perquè solem veure aquests festivals ben plens de gent, amb llums, de nit, no? Ho veus buit i veus la de persones que hi ha ara mateix treballant aquí darrere. Fran, què vol dir organitzar un festival com aquest?
Bueno, pues vol dir un esforç bastant titànic, diguéssim, és curiós. Hi ha un equip molt gran de gent. Normalment durant l'any són més o menys uns 7-8 persones que estem treballant en diferents moments, però després aquí em sembla que vam comptar ahir que hi havia vora 200 i escaig persones treballant, sense comptar els serveis més. O sigui, si comptes barres i demés, són vora les 300 i escaig persones. Vull dir que és un esforç important, que la gent no sap a vegades el que hi ha darrere, no? Quan hi ha aquestes queixes de ventes d'entrades, de preus, de coses així, a vegades també volem treure la bandereta per dir que aquí hi ha un esforç i hi ha un gasto molt important perquè vosaltres ho gaudiu, però ho fem amb moltes ganes, i a més és també al final una aposta també nostra que ho decidim fer i que fem amb, com dèiem, amb moltes ganes.
Un escenari molt gran, amb molta il·luminació i amb pantalles.
Sí, sí, hi ha pantalles, perquè al final aquest any l'aforament és molt gran i hi ha moments que, bueno, aquí cadascú triarà. En principi està bastant assegurat que ho pots veure de tot arreu molt bé, però la pantalla ajuda molt, no? Si tu vols anar a fer la cervesa, pots estar veient aquell tema que sembla que t'estàs perdent des de la pantalla, pots anar-te movent per tot arreu, i la veritat és que juga molt, a part de que fa l'espectacle molt més gran, i hi ha molts d'aquests artistes, que ja portem uns artistes molt importants en quant a carrera i així, ja forma part del seu espectacle mateix, aquesta pantalla, com a l'amplificador de la guitarra.
Doncs amb aquest dia R que estem parlant a través de tot Catalunya, a través de les emissores locals, si estem fent envejot en algú que diu jo me'n vull anar avui cap a l'Estartit, tenim entrades encara o ja hi ha algun dia exhaurit?
Doncs sí, ja exhaurit toques grasses, sí que aquest dia no podem obrir més, està totalment sold out i saturat, diguéssim, a nivell d'aforament, però sí que la nit d'avui encara queden entrades, i el dia 23 també, perquè l'aforament és gran, i llavors incitem, diguéssim, a tothom que vingui, que no es quedi amb les ganes, perquè quan ho vegi després a Instagram li farà ràbia.
Doncs moltíssimes gràcies, Fran Arnau, codirector del Festival Ítaca, i que vagi molt, molt bé, doncs, a aquest pont llarg de Sant Joan.
Moltes gràcies a vosaltres per venir.
Doncs ja ho sabeu, eh? A tots els oients del dia R, si teniu ganes d'anar a l'Estartit, avui encara tenim entrades, podeu aprofitar i venir a gaudir aquí al costat de la platja d'aquesta màgia i aquests grans grups de casa nostra que trepitjaran aquesta casa.
Municipis petits on també es fa arribar la música i la cultura, com ens acaben d'explicar des de l'Estartit, i municipis de qualsevol dimensió, tant petits com grans, que necessiten plans i capacitat de resposta en casos d'emergència. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una aplicació informàtica en suport web i adaptada als dispositius mòbils que facilita als ajuntaments la coordinació quan es produeix qualsevol emergència. L'eina es diu PECOM, que vol dir Protecció Civil Operativa Municipal, i ja l'utilitzen un centenar de municipis de la demarcació de Barcelona. Per explicar-nos què fa aquest sistema PECOM i com facilita la coordinació als ajuntaments, tenim en línia Esther Morancho, que és tècnica de l'Oficina de Programes de Protecció Civil de la Diputació de Barcelona. Bon dia, senyora Morancho.
Hola, bon dia.
Ens pot explicar com funciona aquesta aplicació i en què ajuda a la coordinació municipal en cas d'emergència?
Sí, bueno, bon dia. Primer volia fer una mica d'introducció pels oients que, bueno, que la Protecció Civil doncs la pateixen quan hi ha una emergència, però una mica per posar en context, els municipis estan obligats a redactar plans d'actuació municipal pels riscos que els poden afectar, i com per exemple incendis forestals o inundacions o el risc químic. Quan sentim que la Generalitat activa el pla enfocat amb alerta, el pla d'incendis forestals amb alerta, el PUNCAT de Catalunya, això té una correspondència amb els municipis que es poden veure afectats també per aquest risc. I per tant, tots els municipis de Catalunya han de tenir també els seus plans, els que es diuen plans d'actuació municipal. ¿Vale? Llavors, d'acord amb la normativa catalana, aquests plans municipals que engloben tots els riscos que pot tenir un municipi s'engloben en el que es diu el DUPROCIM, ¿vale? Que té un nom molt de medicament, però vindria a ser el document únic de protecció civil municipal. Aquest document és la planificació en protecció civil del municipi i aquest document, que normalment és molt extens perquè contempla tots els riscos, tots els protocols que s'han de fer per resoldre tots els riscos, l'organització municipal que se n'ha de fer càrrec, o sigui, el responsable màxim, que és l'alcalde o alcaldessa, i els regidors corresponents, la policia local, els tècnics de protecció civil, després també els recursos que el municipi destina, els elements vulnerables que poden ser per un risc, vol dir, per exemple, una escola bressol o una residència d'avis que es pot veure afectada per una inundació, o masies que es poden veure afectades per un incendi. Tot aquest conjunt d'informació doncs és la planificació en protecció civil d'un municipi i s'ha d'aprovar pel ple municipal, s'ha de fer informació pública i després la Comissió de Protecció Civil de Catalunya doncs l'ha d'homologar. Llavors, nosaltres en el 2015, quan va sortir aquesta normativa de DUPROCIM, vam començar a donar aquest recurs per als municipis de la demarcació de Barcelona i vam començar a redactar aquests DUPROCIM. Com podeu entendre, són documents molt feixucs, amb molta informació, i que doncs de seguida vam veure que això al municipi doncs se li feia difícil de poder gestionar una emergència amb aquests documents. Llavors vam pensar que la manera més operativa seria transformar aquest document en un model de dades i passar-lo a una aplicació web, que li vam dir PECOM, Protecció Civil Operativa Municipal, i que doncs hem posat a disposició dels municipis, i l'únic requeriment que tenen és que han de tenir un DUPROCIM homologat per disposar. Llavors, el que fa l'aplicació és una aplicació web que té part de funcionament amb dispositius mòbils, vol dir que els diferents operadors, alcaldes i regidors poden operar amb l'aplicació des del seu mòbil, i el que fem és traslladar la informació del DUPROCIM doncs a aquesta aplicació, ¿vale? Llavors, de manera que també fem molt més fàcil l'actualització de les dades. Per exemple, doncs es modifica un regidor, o hi ha hagut un canvi de govern, o ja no està el tècnic, o el cap de policia que ha modificat, o hi ha un altre element vulnerable. Tota aquesta informació, que és important per al dia de l'emergència, doncs tota aquesta informació la traslladem al PECOM, ¿vale? Llavors, això és aquesta eina serveix, té tres funcionalitats bàsiques, la vam dissenyar per això, per gestionar emergències pròpiament, per fer simulacres, seria el mateix que una emergència però simulada, i per actualitzar aquesta informació. I sí, com bé dius, ja la tenen més de 100 municipis de la demarcació de Barcelona, i actualment estem a punt de signar un conveni amb la Diputació de Lleida perquè doncs també els municipis de la Diputació de Lleida la puguin fer servir.
Esther Morancho, moltes gràcies, tècnica de l'Oficina de Programes de Protecció Civil de la Diputació de Barcelona. El que deia, moltes gràcies i fins aviat.
Nosaltres donem pas, eh?
i com hem vingut dient, aquest divendres 20 de juny és, entre altres coses, l'últim dia de col·le. S'acaba el curs i nosaltres ens disposem ara a viure en directe els darrers minuts de curs en el darrer dia d'un curs escolar. Anem fins a la població de Torrefarrera, al Segrià. Allà trobem la Pili García, de l'emissora Emunt FM. Pili, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots. Com aneu?
Nosaltres bé,
estem,
què tal,
com molt bé deieu. Perdona?
No, dic que nosaltres molt bé. Vosaltres com esteu aquí vivint l'últim dia d'escola?
Doncs imagineu-vos amb molta emoció, molt xivarri. És que queden poc més de 10 minuts perquè acabi aquest curs 2024-2025 i ens hem anat fins a l'escola de Torrefarrera, una escola que ens coneix molt bé, com tota la resta d'escoles de Munt, perquè durant el curs escolar també des de la ràdio fem xerrades, col·laborem molt amb les escoles. Tenim amb nosaltres la Maribel Panadès, que és la directora de l'escola La Creu de Torrefarrera. Què tal, Maribel, aquest darrer dia de classe?
Doncs molt bé. Mira, nosaltres el darrer dia de classe el vam començar ahir dijous, amb el comiat de l'alumnat de sisè. I aquest matí hem continuat. Tota l'escola participa en jocs col·laboratius a l'exterior, des d'I3 fins a sisè. Els alumnes de sisè són els que dinamitzen els jocs acompanyats dels mestres. Després farem una estoneta per recollir-ho tot i acabem el matí amb un canó d'escuma i una manguera d'aigua de bomber. Per tant, ja podeu entendre que hem acabat aquesta vegada, sí, fresquets, després d'aquests dies que hem tingut tan calorosos.
Heu de pensar que som del Segrià i aquests dies hem arribat fins a, no sé, 39 graus, 38. Aquí dins de l'escola heu arribat a quants graus, Maribel?
Fins a 36 graus, a les 12 del matí.
Per tant, avui, l'últim dia, acabar amb jocs d'aigua, perquè quan nosaltres hem arribat fa una estona encara hi havia una mica d'escuma, les mangueres... Com ha anat aquesta festa de l'aigua?
Jo penso que, us ho poden dir els alumnes, ha estat molt bé. Portàvem diversos cursos sense fer-ho per qüestió de sequera, i enguany, que tenim aigua i tenim calor, hem dit, vinga, va, tornem-hi, els jocs d'aigua de sempre.
Doncs anem a preguntar als alumnes, perquè, nois i noies, ara toque notes i adeu. Adeu. Adeu a l'escola. Com ho dius?
Ariadna Freixas.
Què, com estàs vivint els darrers minuts? No t'emocionis.
Sí, avui m'ho va passant molt bé, tant a la festa d'espuma com explicant les activitats als nens, i després hem menjat un gelat i ha estat molt bé, molt bé.
Esteu una mica emocionats perquè se us acaba la vostra etapa escolar?
Sí.
Sí. Sí, bastant.
Sí. I expliqueu, esteu preparades i preparats per anar l'any vinent a l'institut?
No, no molt.
Estem nerviosos, però...
Sí, estem molt nerviosos.
Jo me voldria quedar aquí perquè... Sí.
Això ja us dic que serà el primer trimestre, eh? El primer trimestre, quan ja sigueu les alumnes de l'institut, ja està. De tota manera, hi ha un tema candent aquests dies, a més, Maribel, i és que des de l'Institut de Torrefarrera es reclama una quarta línia, que ja s'havia tingut, havia desaparegut, ara són tres línies, però fa falta una quarta. Si no, l'any vinent, aquests alumnes que tenim aquí estaran una mica com sardines.
Doncs sí, nosaltres aquest any els grups de sisè ja els hem triplicat al mes de gener i ara passen a l'institut només tres grups, quan nosaltres n'enviem tres i l'escola de Rosselló n'envia dos, amb la qual cosa estaran massificats i seran 34 alumnes per aula en les tres aules. De manera que hi ha un neguit a les famílies, als ajuntaments, als docents, a la canalla, perquè, clar, 34 alumnes en una aula no és el més aconsellable per a arribar als coneixements que s'han d'adquirir a primer de l'ESO.
Vull preguntar als alumnes, als i les alumnes, clar, vosaltres us coneixeu, no?, de molts anys estar junts a l'escola, però l'any vinent a l'institut, a més, anireu amb els alumnes de l'escola de Rosselló. És un institut compartit. Què? Hi ha nervis? Teniu ganes de conèixer els vostres nous companys? Qui m'ho vol explicar?
Sí, doncs, a veure, jo jugo amb un club de bàsquet i ja coneixo alguns. I, bueno, sí, és molt divertit conèixer nous alumnes i, pues...
Pues jo espero que facin nous amics i coneixem més gent.
Jo també espero que fer nous amics i amigues.
També m'agrada molt conèixer més gent, fer més amics, ajudar-nos entre tots... i estic també molt emocionada per conèixer també els nens de Rosselló.
Abans que arribi setembre vindrà l'estiu, de seguida us vull preguntar què teniu previst per aquest estiu, però Maribel, com es presenta doncs això, el curs 2025-2026, que de la mateixa manera que aquest any s'ha acabat molt ràpid, també arribarà molt ràpid i passarà molt ràpid l'estiu.
Doncs bé, la nostra escola continuarà sent una escola de doble línia, amb un bony que se'n diu a 5è, on hi haurà 3 línies, i probablement un altre bony a I3. De moment són 2 línies, però no sabem. Fins al dia 5 de setembre no sabrem si es triplica o no. I en el cas de l'institut, doncs a veure si en breu el resolen el problema que tenen, perquè també tindran els batxillerats molt massificats, a vora 40 alumnes per aula, i això no és el més aconsellable.
Això pel que fa al nombre d'alumnes l'any vinent, però com a escola vosaltres esteu amb un munt de projectes, feu un munt d'accions. Una és els patis coeducatius. Continuareu tirant endavant aquests patis, oi, Maribel?
Doncs sí, portem uns quants anys que vam iniciar aquest projecte, s'han introduït transformacions en el pati i en queden encara algunes, que ara ja és qüestió que l'AFE i a través de l'Ajuntament rebin subvencions per acabar de modificar el que s'ha planificat.
Nois i noies, qui té mòbil? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja ho sabeu que l'any vinent no podreu portar el mòbil a l'institut. Què us sembla?
Bé, perquè així no utilitzem el telèfon dintre de les classes.
Pues a mi bé, perquè hi havia gent al curs de ma germana que el portaven i a la meitat de les classes pues, el començaven a mirar i pues, es desconcentraven.
Doncs em dèieu alguna cosa, companys? Sí? Doncs continues explicant tu això del mòbil.
Pues a mi em pareix bé perquè a classe no se té que estar amb el mòbil i se té que estar pendent i a sobre amb 3 línies més o menys de 30.
Us acomiadeu de mi, és que ho sento molt fluix. Ho sento molt fluix, nois. Doncs si ho hem de deixar aquí, bon estiu, no? Passeu molt bon estiu, nois i noies. Que vagi molt bé!
Pili, no marxis gaire lluny, perquè tu, com tu saps molt bé, la xarxa a través de les ràdios i també de les televisions locals fa molts anys que té una iniciativa, el Picalletres, un concurs on participen alumnes d'escoles de tot el país. La Sheila Guado és la productora executiva del Picalletres i ens acompanya a l'estudi de la xarxa. Sheila, bon dia.
Hola, bon dia, Imma. Oh, Imma i Pili, no sé si m'estàs sentint. Bon dia a les dues.
Tu sí.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Digue'm, Imma.
Bueno, una pregunta potser per la Pilar, molt ràpida. En el Picalletres de ràdio, com han anat els alumnes de les escoles de la vostra zona?
Més de ràdio, és que bé, no podem avançar de més coses, però va anar superbé. I, de fet, els alumnes de l'Institut d'Almenar, que també és un dels instituts de munt, han guanyat, són els campions nacionals. Ho havien aconseguit, crec que l'any 2020, si no recordo malament, o l'any 2019, i aquest any han repetit. O sigui, victòria per l'Institut d'Almenar, que han sigut uns nens i nenes que han lletrejat de meravella.
Sí, des de la xarxa volem felicitar l'Institut d'Almenar i a la Pili per la part que li toca. Han sigut dos finals molt emocionants. A nosaltres, als finals de curs, aquesta emoció que vivíem ara amb els nens que ens explicaven com estaven vivint el final de curs, es trasllada a les finals del Picalletres. Com us deia la Pili, la ràdio ja l'hem gravat, ja tenim un guanyador de ràdio, que és l'Institut d'Almenar, i us convidem a tots a veure la final televisiva del Picalletres, que serà el proper diumenge a les 17:30, es podrà veure per les televisions locals i a través de la xarxa Més, i podreu reviure, bueno, tota aquesta emoció que senten els nens quan participen al Picalletres, no? Dura tota la temporada, és tot el curs escolar que tenim els instituts de tot Catalunya participant, i diumenge el que veurem és els 10 finalistes de les eliminatòries que hem anat gravant durant tot el curs. Per tant, us convidem a tots a seguir aquesta gran final, que serà molt emocionant.
Perfecte, doncs falten 6 minuts per la una del migdia. Ara connectarem amb Canal Blau, la ràdio municipal de Vilanova i la Geltrú. A la capital del Garraf s'ha viscut l'última emergència rellevant que s'ha produït a Catalunya. Va ser el passat 10 de maig que es va calar foc en una fàbrica de productes químics i va provocar un núvol tòxic que va obligar fins i tot a confinar la població durant algunes hores. La ràdio i la televisió de Canal Blau van servir de guia a la ciutadania sobre el que estava passant. Ens en parla Joan Ignasi Gómez, director de Canal Blau. Bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu? També va acompanyar l'Elisabet Rovirosa, que és qui va ser la veu, segurament, de tot aquell dia, en l'especial que vam emetre, tant a la televisió com a la ràdio. Doncs sí, va ser un dia molt mogut, en el sentit de que era dissabte. Òbviament, com coneixeu, els cossos dels mitjans de comunicació tenen una experiència diferent entre el que pot passar entre setmana i el cap de setmana. Òbviament, la plantilla és més reduïda, és més difícil actuar, però tots els telèfons mòbils, o la gran majoria de telèfons mòbils que estaven a la zona afectada del confinament, van sonar cap a quarts de 6 del matí, i a partir d'aquí doncs ens van posar tots en marxa per poder oferir una programació especial a una població que estava confinada, que era una cosa doncs que recordem tots, de la pandèmia, que estava confinada perquè s'havia produït un núvol tòxic de clor, que doncs, si hi havia alguna malaltia respiratòria o podia provocar pic als ulls, a la gola, i es va decidir confinar la població fins que fos segur ja cap al migdia doncs que la gent sortís. A primera hora del matí, cap a les 6 del matí, ja estava sortint el següent àudio a la ràdio, s'anava repetint insistentment cada 2 minuts, a la televisió també sortia un rol, però a la ràdio avisàvem d'aquesta manera la població.
Alerta de Protecció Civil. Incendi en una empresa amb productes químics de Vilanova i la Geltrú. Es demana el confinament de Vilanova i la Geltrú, de Cubelles, del nucli de Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cunit i Calafell. Tanqueu portes i finestres.
I, vaja, no ens esperàvem que passaria una cosa així, no? Quan entres, Elisabet, quan estàs en la dinàmica dels mitjans, tot sorprèn i res sorprèn, però vaja, veníem de l'apagada, que ja havia sigut un dia curiós.
És que en definitiva van ser 10 dies molt intensos, no? Sí. Veníem de l'apagada, on la ràdio precisament va tenir un paper molt important, no? Perquè en definitiva no teníem llum i al final era l'únic mitjà a través del qual et podies informar. I després, justament, aquest incident, no? aquest incendi tan especial. De fet, parlàvem amb l'alcalde, tot just el dia abans de l'incendi, i fèiem, no broma, no? però fèiem un comentari nostres, no?
Quantes
coses,
no?
exacte, no? i l'endemà teníem aquest confinament, que això, no? que va suposar un esforç, d'alguna manera, per poder informar, no? amb la darrera hora tots els ciutadans, tant a la ràdio com també, òbviament, a la televisió. No?
A la ràdio vam estar unes quantes hores en directe, butlletins,
sí,
durant tot el cap de setmana.
Sí, exacte, 3 hores ben en directe. Vam connectar amb compareixences que hi havia des de la Generalitat, a la consellera d'Interior, i vam poder fer moltes trucades, no? que al final la ràdio té aquesta gran virtut, que és aquesta immediatesa i poder contactar directament, no, amb els i en directe al moment amb els protagonistes. Vam poder parlar, de fet, amb el propietari de la nau, que ens va explicar l'estat de la qüestió, amb bombers, etc. Per tant, una cobertura que vam fer el millor que vam poder amb els recursos que tenim, no, també.
Fixa't que a primeríssima hora, a les 7 del matí, ja estàvem emetent a la televisió en directe, i gairebé que estàvem fent ràdio en colors. Oferíem la imatge de l'incendi perquè la gent a casa, òbviament, no podia veure la columna de fum, podia veure que hi havia gairebé una boira sobre Vilanova, però no podia veure exactament què estava passant, i, per tant, ensenyàvem l'incendi i anàvem fent, d'alguna manera, ràdio en colors, no?
Exacte.
El primer programa fins que arrenca l'informatiu de la tele és ràdio.
Sí,
és al final ràdio amb la imatge de l'incendi.
Sí,
i després sí que ja la ràdio i la tele se separen i comencen cadascuna la seva programació un cop ens podem activar. Però, clar, la ràdio és molt ràpida.
Mm, totalment. És aquesta immediatesa, aquesta gran virtut que diem, no?, d'aquest mitjà tan màgic que és la ràdio.
Molt bé. I molta gent ens ho va dir, que això és un gran què.
Sí.
La ràdio i la tele vau estar al peu del canó.
De proximitat,
Sí, senyora. Molt bé. Companys, que vagi molt bé. Moltes gràcies per deixar-nos participar en aquest dia R.
Adéu, gràcies.
De les ràdios locals.
Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Salvador Illa s'ha reunit aquest matí per sorpresa amb Pedro Sánchez a la Moncloa en plena crisi al PSOE pel cas de Santos Cerdán. La trobada, no anunciada públicament, ha estat demandada per Sánchez i concretada precisament ahir dijous.